Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
Avui parlarem d'una habilitat que pot marcar la diferència quan fem la compra i és saber llegir les etiquetes dels aliments. No és tan complicat com sembla, però pot ser la clau per prendre decisions més saludables i evitar aquells productes que poden ser menys beneficiosos per la nostra salut. I ens ho ensenyarà, evidentment, la nostra nutricionista preferida, l'Astrid Barquer.
Hola, què tal? Última secció.
Última secció, estàs trista.
Bueno, estic trista perquè s'acaba l'estiu. I els que també són professors com jo, doncs tornarem a la voràgine de les classes, dels alumnes, no? I conciliar-ho amb els assessoraments, i és tot una mica una locura. Cura. Però bueno, també tinc una mica de ganes d'ordre, sobretot pels nens, perquè portem a casa entre un dispendi, perquè quan tens més temps lliure gastes més,
ai,
no
sí.
Sé tu, però jo gasto més, fins i tot amb el menjar.
Sí,
fins i tot amb el menjar. Bueno, avui parlarem de per què és important, no? Què és això de l'etiqueta alimentària i per què és important llegir les etiquetes dels aliments que a l'estiu hem consumit més processats que mai segur, perquè ens ve de gust cuinar menys, i per què és això, no? Tenim més temps lliure i hem comprat més capricis perquè, bueno, no? És una època més de desatados, no?
Tenim més temps lliure i cuinem menys, eh? És que és terrible.
Sí, a veure, si realment és un hobby per tu, és probable que a l'estiu hagis cuinat més, no? Però si no ho és, si realment ho veus com una obligació necessària per nutrir-te, a l'estiu et ve menys de gust, clar. Mm. O quan marxes de viatge, de vacances, etcètera, doncs és més complicat, no? Però no tens la teva cuina, no domines el supermercat del lloc on estàs, sí que és veritat. Però bé, al final tot això ve per què? Perquè en realitat jo sempre faig pedagogia de que els aliments frescos, els aliments de proximitat i els aliments no envasats, és a dir, el producte primari, és el millor per tenir la teva cuina i per tant el teu estómac. Però la vida, doncs és complicada i no sempre podem tirar només d'aliments frescos i fer-nos el pa i fer... No? Vull dir-te...
Clar, clar.
O sigui, no som uns ermitanyos que vivim tirats a la muntanya amb el cicle del sol, saps?
A mi m'encantaria, eh? Tenir tot el dia, ara faig pa, ara faig...
També
no sé
t'avorriries, eh? També t'ho dic,
no
coneixent-te.
No et pensis, eh? Pintar tassetes...
Això és veritat, no? Bueno, a vegades quan estem molt estressats també tenim com més necessitat d'això, però després si som ambiciosos i inquiets, doncs ens pot la voràgine. No, i també jo crec que és el capitalisme galopant en el que vivim, no? Que ens fa que hem de ser super hiperproductius, no? I això ho fa també amb la cuina, no? Hem de tenir de tot. Mm. Tenim uns rebosts brutals, i això que no tenim espai, no? I comprem, i comprem, i comprem. No, primer, o sigui, anem al súper cada setmana, si podem, poqueta estona. 20 minuts de compra, no més. O sigui, si t'hi tires una hora i fas tots els passadissos per ordre, per no deixar-te res, tens un problemón, perquè acabaràs amb un carro de 200 euros.
Ai, jo sóc així.
Clar! Però és que ens... Ai,
els he de fer tots per ordre, si no, no.
És el per si de cas, no? I després també fem els aliments socorros. Saps quins són, no, els socorros?
Sí, sí.
La pizza prefabricada, el pa anglès per si hem de fer biquinis, o, clar, o pitjor, o el ja te como, o els vasets d'arròs, no? Per si de cas, ai, s'està a punt de caducar, bueno, doncs avui ja sopem això, no? Llavors, tu acabes menjant, si ho compres ho acabes menjant. Llavors, processats a la nostra vida hi han de ser, però vigilem una mica amb els que comprem. Llavors, les etiquetes dels aliments és una mica un mapa que ens guia cap a una dieta més saludable. Per això hem de saber llegir-les, val? Ens proporcionen aquesta informació essencial sobre el que realment està a dins d'aquell envàs i, per tant, el que posarem al nostre cos. Llavors, s'ha de saber interpretar això, perquè a vegades feta la llei, feta la trampa, també. És a dir, que les normatives en etiquetatge alimentari han millorat molt perquè el consumidor pugui estar més informat, això és cert, però encara ens queda molt, eh? Ens queda molt de camí. Vale? Això va ser, penso que va ser l'any 2016, que va ser l'últim canvi que hi va haver en etiquetatge alimentari. Jo no sóc tecnòloga alimentària, que són una mica qui es dediquen en aquests processos, però aquí va haver-hi un canvi molt, molt, molt important. Ja veníem del 2009 d'un altre canvi molt important, que és afegir els sucres. Mm. Pots saber quants sucres afegits té un aliment processat. I aquí vam millorar molt, perquè hi havia problemes d'obesitat greus, sobretot a Estats Units, i aleshores tu pots agafar consciència, perquè allò és un número real, de quant sucre hi ha en aquell producte. I a vegades lo flipes, perquè dius, però això té sucre? Sí, una salsa de tomàquet té molt sucre, perquè corregeixen l'acidesa dels tomàquets amb el sucre. Val? Un suc de fruita, que ja té el propi sucre de la fructosa, a vegades en porta d'afegits.
El pernil salat porta sucre.
Clar, llavors, hi ha coses que dius, hola, què tal? Pues sí. Llavors, si no fas el gir, i mires el revers del producte i et saps llegir l'etiqueta, costa molt interpretar-les. Val? Aleshores, hi ha vegades que s'ha d'identificar alguns ingredients ocults, vale? Com aquests sucres afegits que parlàvem, o els greixos saturats, o alguns additius, i això també ens ajuda a comparar els diferents productes per triar-ne dels més saludables. Si estàs davant de l'estanteria del supermercat, en el lineal, tens un mateix producte però de diferents marques, quin esculls? Pues, bueno, ho pots fer segons el que regalen, no? 25% gratis, o jo què sé, amb els cereals ho feien molt, això. Ara potser ja no ho fan tant, no sé, és que jo no en compro, però abans...
Sí.
Regalaven coses o et feien tenir punts o tal per aconseguir no sé què, no? Amb el Colacao també ho feien. El shake-shake del verano. Ai, sí. I coses així, no?
Cada estiu el regal.
Clar, o sigui, això pot ser un incentiu per comprar-ho, el preu pot ser un altre incentiu, el que és més barat, o pots anar a girar i veure quin és el més saludable. Llavors, d'aquest producte m'agafo el que és la marca que fa el producte més saludable. Llavors, com les llegim? Primer de tot, el que hem de tenir en compte és la mida de la porció. És a dir, normalment hi ha uns quadres alimentaris on hi ha una numeració i hi ha dues columnes. N'hi ha una que és per cada 100 grams i n'hi ha una que és per porció. Llavors, està estipulat que tu tens una... O sigui, que la proporció mitja que es menja tothom d'allò té un gramatge. Llavors, t'has de fixar en la mida de la proporció que s'indica en l'etiqueta, i això és important, perquè els valors nutricionals que veus estan basats en aquesta quantitat específica. Llavors, si menges més o menys de la porció indicada, que ho posa en grams, per tant ho pots pesar i ho pots veure, doncs hauràs d'ajustar aquests valors. Val? Per exemple, si un paquet de galetes diu que una porció és de 3 galetes, que no sé, deuen correspondre a 60 grams o així, però tu, habitualment, en menges 6, doncs estàs consumint el doble de calories, el doble de greixos, el doble de sucres, el doble de tot. Val? Llavors, una altra cosa que va molt bé per mirar-ho és que en lloc de mirar-ho per la porció, per fer-te una idea del percentatge, ho pots mirar a la columna de 100 grams. Si per cada 100 grams té uns 53 grams de sucre, ojo peligro! Perquè té més de la meitat del producte sucre, com pot passar amb una marmelada, per exemple. Val? Bueno, en un cacau en pols arribes al 70 i al 73% de sucres. O sigui,
el cacau és
brilla
poc,
per l'ausència.
Doncs.
I encara la gent s'hi posa sucre. Dius, et prens un cop de llet de Mallorca, la llet ja té sucres, perquè, senyors, la lactosa, ossa, tots els osses són sucres, sacarosa, dextrosa, fructosa, val? I a més li poses Colacao i a més t'hi poses sucre. Tu t'estàs fotent un xute que tens tindràs un mono d'aquí dues hores que t'hauràs de prendre un altre. ¿Vale? Llavors, important, veure que si cada 100 grams té tal, pues, si en té, pues, no ho sé, perquè a vegades la gent em pregunta però quin és el percentatge màxim que hauria de menar? A veure, pues, no sé, uns 5, un 8 grams per cada 100 seria una quantitat de sucre moderada. ¿Vale? Més... Són aliments de consum no habitual. Uh-huh. Són coses espontànies. Si tu estàs esmorzant cada dia allò i són unes galetes boníssimes que estan fetes amb mantega perquè són nòrdiques, per exemple, no? Que tenen molta vaca, o són escoceses, o són d'aquests països on tenen moltes vaques, molta llet i molta mantega. Per tant, els greix també ajuda, vale? A que sigui més bo. I a més, pues, té un 30 o un 25% de sucre, pues, home, no les esmorzis cada dia. Busca una opció més saludable. Ara, que sigui el teu esmorzar de diumenge o d'un dia puntual de celebració, doncs, bueno, premis aquells que dèiem, val? Però tingueu-ho en compte. Aleshores, l'única manera d'agafar consciència és mirar els números. Llavors, una altra cosa que s'ha de mirar també en aquestes etiquetes són les calories. És a dir, és veritat que comptar calories t'obsessiona una mica i a vegades fins i tot pot generar alguns trastorns alimentaris, val? Però les calories no és més que posar-li número a l'energia d'aquell... o sigui, és una unitat que ens permet mesurar l'energia de l'aliment. Val? Per tant, quanta energia obtindrem d'una porció d'aquest aliment ens ho dirà quantes quilocalories té la porció. Llavors, no és l'únic factor a tenir en compte, és veritat, però ens pot ajudar a mantenir un equilibri energètic. És a dir, unes olives o unes ametlles, que són un producte natural molt poc processat, val? Són molt energètiques. Si tu mires les olives... tenen moltes quilocalories. Ah, això és una cosa saludable, m'ha passat. Sí, saludable, però tota aquesta energia que t'estàs menjant l'hauràs de gastar perquè sigui equilibrat, perquè si no, tot el que no gastes es queda en forma de reserva. i les reserves no molen ni per la salut ni per l'estètica. Són els michelins, les reserves. Es converteixen en greix, val? I el greix no és bo per al nostre sistema hormonal. Per tant, vigileu, val? Vigileu quina quantitat calòrica té, perquè si realment menges molta energia és perquè tens una vida que has de gastar-la molt. Si tu ets una persona que treballes davant d'un ordinador, gastes poca energia perquè l'activitat intel·lectual no en gasta tanta com la física. Si tu ets lampista o paleta o manobra i estàs tot el dia movent-te, doncs probablement et puguis permetre més quantitat d'aliments energètics. Val? Llavors, si seguim una dieta específica, per exemple, no? Hi ha gent que està en fase de volum. Això està super de moda ara. Tots els joves estan en fase de volum i és tot el dia amb tàpers i menjant. No? Bueno, doncs perquè volen augmentar... volen ser ossos, val? Directament, o no sé, val? O goril·les també, i aleshores volen ser molt grossos i aleshores necessiten menjar molt i fer molta musculació, perquè així doncs, és la moda d'ara, no? Tenir els culs molt grossos i els pits molt grossos, els homes també, no parlo només de les dones. Bé, doncs en fase de volum, doncs clar, menges moltes quilocalories, val? En canvi, si tu ets una persona que dius, mira, tinc una vida més aviat sedentària perquè tinc una lesió, perquè treballo davant d'un ordinador, perquè tinc un bebè petit que no em permet moure gaire perquè estic encara doncs, molt depenent de cuidar-lo, etc. Doncs has de vigilar les quilocalories que menges. Val? Una altra cosa que hem de mirar a les etiquetes són els greixos, especialment els greixos saturats. Ojo, perquè els trans brillen per sos. És a dir, en l'etiqueta et posa grasses i a sota posa de les quals saturades i et posa quin percentatge. Però els greixos trans no estan obligats a fer-ne a especificar-ho. I aquí està la trampa, val? Perquè els greixos trans, que són els que de veritat són perjudicials per la salut, els greixos saturats no són perjudicials si en menges en la mesura correcta. És a dir, la nostra cosa necessita part de greixos saturats. El problema és quan ens passem, de greixos saturats. Però de greixos trans, que el cos ja en genera una miqueta, amb el que en genera el cos ja en tindríem prou. Però en la indústria alimentària, és a dir, en els aliments processats, n'hi ha molts de greixos trans. Però de moment... que són els que hem de limitar, encara no ho podem veure en l'etiqueta. És el que et deia, que ens queda un pas més per ajudar-nos a veure realment el que estem menjant. Però és que quan hi va haver aquest canvi d'afegir els greixos saturats, és a dir, d'especificar quina d'aquesta proporció de greixos eren els saturats, van canviar un munt de productes, Aina. Tu eres una nena, però jo recordo... el petit suís canviar-li de nom i posar-li de Nonino.
Ah, sí?
Perquè canviaven les receptes, que canviaven els productes, perquè és que si feien... No sé si era el cas d'aquest producte de Danone en concret, però jo recordo molts productes que van canviar totalment, o l'envàs, o havien de canviar, perquè el producte no era el mateix, perquè van haver de canviar els receptaris originals, perquè si posaven de veritat el que ens estàvem menjant fins llavors, ens agafava un macuto a tots de veure-ho, val? Llavors, clar, això va fer que la gent agafés més consciència i, per tant, algunes marques van optar per canviar les receptes, no? Després també hi ha coses que no han sortit mai, no? Jo recordo, ara no diré el nom, però una empresa de galetes que em va contractar per fer uns escandalls venen a ser com unes proves de nous productes, val? Perquè sabien, els hi havia arribat el soplo, que estaven a punt de canviar la normativa perquè a les galetes seguissin una norma més europea, més d'Europa del Nord, on hi hagués menys sal i menys sucre. Clar, fer unes galetes amb menys sal i menys sucre era tot un repte, perquè porten molt sucre en general i la sal és un potenciador del sabor, també. Aleshores, vam fer 6 escandalls i no va sortir cap a la venda perquè no els veien prou bons per competir amb altres tipus de galetes del sur o de Portugal, no? Llavors, era un problemón. I llavors, què passa? Pues que aquesta llei no ha acabat sortint mai, perquè jo crec que tots els senyors de les grans empreses que fan galetes es van posar d'acord i van dir, escolta, suquem a qui calgui del Parlament o de la comissió, no sé exactament de qui és competència, perquè aquesta llei no acabi sortint, perquè ens enfonsa el negoci. És a dir, no podem treure galetes competitives amb menys sal i amb menys sucre. I, de fet, aquesta llei segueix en el calaix i no ha sortit
mai.
No? Bueno, potser m'estic ficant aquí amb un berenjenal, que després em clauran les d'allò, però bueno, perquè siguem una mica consumidors crítics. Val? Aleshores, els greixos sí que podem veure els saturats. Els greixos trans són els que hauríem de limitar, però hem de buscar aliments que tinguin menys d'un 10% de greixos saturats sobre el total de les calories. Val? Els greixos trans normalment s'associen amb un major risc de malalties cardiovasculars, així que intenta evitar-los com puguis. Val? Sí que pots fer és buscar per internet quins són els greixos trans i aleshores veure si aquests productes processats tenen aquests ingredients, val? I aleshores treure'ls de la teva dieta, olis de palma, etcètera, etcètera. Vale? Els sucres. Els sucres afegits són un dels principals enemics d'una alimentació saludable, ja ho sabeu. Llavors, a l'etiqueta busca la quantitat de sucres totals i fixa't si n'hi ha d'afegits. Si no en porta, ja se n'encarreguen de dir-ho, perquè saben que és un valor afegit. La gent busca salut i posa sin azúcares añadidos i t'ho posen perquè ho veguis. Val? Què són els que hem de, limitar? Pues els afegits. Llavors, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, com a organisme, recomana que els sucres afegits no superin el 10% del total de les calories diàries. Ja us dic jo que tots ens ho passem. Us ho dic. O sigui, en una dieta de 2.000 kilocalories, per exemple, val? Equivalia a uns 50 grams de sucre. Però si un sobre de sucre, crec que són 25, el que afegeixes al cafè, més tots els afegits que porten els processats que menys. O sigui, és millor intentar mantenir-los per sota dels 25 grams al dia i això vol dir vigila tot el sucre que mengis.
Vale.
Perquè és que està per tot arreu. O sigui, pernil dolç en porta, saps què vull dir-te? Uh-huh. Llavors, està per tot arreu. El sodi. El sodi, que és una sal, mineral, val? És un mineral, massa sodi t'ajuda a la hipertensió o altres problemes de salut. Doncs, si tu pateixes d'això, ho pots mirar, també. L'OMS recomana no consumir més de 2.300 mil·ligrams de sodi al dia. Molts experts fins i tot suggereixen que 1.500 màxim, i això és especialment important en aliments processats. El sodi s'utilitza com a conservant, moltes vegades. O sigui, és un tipus de sal que és un conservant ideal. Llavors, vigileu. Va, els embotits, per exemple, buah, són una festa del sodi. Llavors, vigileu una miqueta, d'acord? Fibra. La fibra és un aliment molt... Bueno, de fet, no és un aliment, és un element, val? És un aliment positiu perquè ens ajuda al trànsit intestinal. Cal buscar-la, està les fruites i les verdures, senyors i senyores, no cal prendre's fibra més enllà de menjar aliments frescos, fruita i verdura sobretot, alguns cereals també, sobretot els integrals, que la pallofa és fibra pura, ajuda en la digestió, pot contribuir a una sensació de sacietat, val? I com que després ho acabes traient, doncs t'ajuda a mantenir el pes. I tots aquells productes que són rics en fibra, com els cereals integrals, les verdures, són més saludables i, per tant, ajuden a mantenir estables els nivells de sucre en sang. La fibra ens ajuda a mantenir el sucre en sang. És allò que us explicava del suc de taronja. Si te'l menges exprimit, no tens fibra. Per tant, no es gestiona igual els sucres. Si tu te'l menges amb la polpa, una taronja sencera, doncs aquesta fibra t'ajuda millor a gestionar els sucres. ¿Vale? Llavors, una altra cosa que has de mirar és els ingredients. I aquí us vaig donar una clau. Heu d'anar a internet i buscar Tabla Periòdica de los Alimentos, que és de la Fundació Mionos, em sembla que es diu. Ara no recordo el nom, però bueno, us sortirà si ho fiqueu a Google, perquè el senyor Google ho sap tot. I veureu que és com una imatge d'una taula periòdica, que imita la taula periòdica dels elements químics, val? I en allà hi ha els diferents additius alimentaris que es posen en aliments processats, els més habituals. I té tres colors. I aquesta escala de colors ens ajuda a diferenciar quins són els que són perjudicials per la salut, fins i tot en alguns països prohibits, el que passa que a Espanya, olé i olé, vale? Ho diríem així, diplomàticament. Després hi ha un altre color menys pujat de to, que és que no són nocius, però millor poquets, val? Perquè en excés sí que ho serien, i després hi ha un altre color, que és un groc molt pàl·lid o un blanc, que pots menjar-ne tant com vulguis perquè no suposa cap problema de salut. Llavors, això t'ajuda molt. És a dir, els primers dies vas una mica boig al supermercat perquè has d'anar amb la taula en el mòbil mirant-ho, però això t'ajuda a diferenciar quins són els productes processats que porten additius perjudicials per la teva salut i pels que no. I al·lucines, perquè jo he canviat de marca de, jo què sé, botifarra blanca, per exemple, que al meu marit li agrada. Perquè hi ha alguna que porta algun additiu que és
terrible,
cancerigen directament, val? Després també amb nens que tenen hiperactivitat o trastorn del dèficit d'atenció, hi ha alguns aliments que porten un tipus de colorant que els hi empitjora els comportaments en aquestes malalties. I aleshores està en productes com una gominola de color vermell, per exemple, que és un producte habitual amb nens. No, bueno, habitual espero que no, però sí que el mengen els nens. Aleshores, vigileu-ho, això. Val? Són els additius. Normalment són una E, un guió i un numeret. Aleshores, no tots els additius són... És a dir, ui, quantes es que té això, malament? Bueno, no tots, vas, no? Hi ha conservants naturals, no? Com un àcid cítric, com una sal, com que tenen una E, un guionet i un número per identificar-los en la indústria alimentària, però no són nocius, per tant, no passa res. Però, clar, has de saber-ho. Llavors, aquesta taula ajuda. Aquesta és una fundació que ha sigut bastant criticada perquè té pocs recursos, perquè, clar, a qui li interessa que això surti a la llum? A la indústria alimentària, no.
Clar.
Llavors, els hi costa una mica trobar subvencions i persisteix, bàsicament, de quotes d'associats. ¿Vale? Molt bé. Més, els ingredients. Els ingredients es llisten en ordre de quantitat. Per tant, l'ingredient predominant és el que sortirà primer. Uh-huh. Val? Per exemple, aigua, doncs, el que té el gaspatxo, no? Per exemple, doncs, l'aigua és el que és l'ingredient que conté més. Doncs, aleshores, serà el primer que enumerarà de la llista. Val? I això vol dir que el primer ingredient, si és un sucre o si és algun tipus de xarop, malament. Per tant, tingueu-ho en compte. Llavors, consells, vale? Molt ràpids, per fer aquestes eleccions més saludables. Primer, opta per aliments amb pocs ingredients. Aquesta llista que estem dient dels ingredients, com menys en tinguin, millor. I que els que hi ha primers siguin saludables, no siguin no saludables. El producte amb una llista curta d'ingredients solen ser menys processats i, per tant, més naturals, i si llegeixes una etiqueta i reconeixes la majoria dels ingredients, és probable que sigui una millor opció. Després, compara les etiquetes, com a segon consell. Si estàs dubtant entre dos productes, compara les etiquetes nutricionals, escull el que tingui menys greixos saturats, menys sucres afegits i més fibra. I, per últim, l'últim consell seria evita el que no puguis pronunciar. És el consell de la iaia. Si no pots pronunciar un ingredient, potser és millor evitar-lo. O sigui, la teva iaia no identificaria allò com un aliment, no el mengis massa sovint.
Mala senyal.
Perquè sol indicar que es tracta d'un additiu o d'un conservant artificial i, per tant, no és recomanable que en mengis habitualment.
Molt bé, Astrid, doncs ara veurem a tothom que ens escolta pels súpers, llegint etiquetes...
Sí, però només és el primer dia. Després ja sempre
quan
agafes una mica
pillat,
el mateix.
Ja
però jo recomano invertir una mica de temps en això, sí.
Doncs moltes gràcies per seguir ensenyant-nos moltes coses i per acompanyar-nos tot aquest estiu.
Gràcies a vosaltres per confiar en mi.
Adéu-siau.
Adéu!
Aquest estiu, Penedès Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca. Amb Aina Soler.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Són 10:45. Bon dia, comencem aquest nou flash informatiu explicant-vos que diumenge s'ofereix una nova edició de les Petjades del Vesper. Es tracta d'una visita combinada al Siarga i al Refugi del Serral per acabar el celler Nadal. L'activitat inicia el seu recorregut al Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra Aèria i el Refugi del Serral a Santa Margarida i els Monjos i continua a les Caves Nadal. Allà es descobreix, encara presents entre vinyes, les restes de l'antic aeròdrom de Sabanell, que juntament amb el dels Monjos actuava en la xarxa anomenada el Vesper de la Gloriosa. També es coneix la història de les bodegues, es visita el celler i l'antic magatzem utilitzat com a hangar durant la guerra i s'ofereix una degustació de vins. El preu de l'activitat és de 22 euros per persona i la visita no inclou el transport. L'activitat es fa cada segon diumenge de mes i comença a 11:15 del matí al Siarga amb una durada aproximada de 4 hores. Seguim apuntant-vos que l'exposició Escorça, intuïció i tacte de l'artista Júlia Ríos es pot veure al Fòrum Verger Balaguer. Així, el fòrum acull aquesta experiència artística, una mostra a càrrec de Júlia Ríos que pretén explorar la relació entre les emocions i el tacte a través de diferents expressions artístiques. Així, emprant la importància del color, la fotografia, els dibuixos, els símbols i la poesia, la mostra intenta comunicar la connexió entre els sentiments i el pla físic, destacant que les emocions no són simplement conceptes abstractes, sinó que es poden experimentar físicament. En aquest sentit, cada quadre de l'exposició compta amb un codi QR que permet als visitants escoltar la cançó que escoltava la vilafranquina mentre creava les seves obres. Una particularitat que, tal com ha explicat Ríos, atorga moviment i dinamisme als quadres. L'artista vilafranquina va rebre el Premi Pinai a la millor col·lecció presentada al FIRAR 2023 i és per això que li van oferir d'exposar la seva proposta artística a l'Espai Cultural Fòrum Verger Balaguer. L'experiència artística s'ha pogut veure durant aquesta festa major i es podrà visitar fins al 29 de setembre, de dijous a diumenge, de 6:45 de la tarda a 9:15 del vespre. Santa Margarida i els Monjos acollirà la 8a edició de la Fira d'Extraescolars i Serveis Municipals. La fira es farà el proper dissabte 14 de setembre al parc de davant de la biblioteca durant tot el matí i oferirà una mostra de les activitats que es programen al municipi adreçades a l'educació i al lleure en horari extraescolar, tant des de diferents serveis municipals com des de les associacions i entitats. La mostra comptarà també, com cada any, amb l'oferta informativa de diferents serveis municipals, com ara el d'Infància, que coordina la ludoteca La Baldufa i la Casa dels Passos Petits, el Molí del Foix, la Biblioteca, el Servei d'Igualtat, el de Joventut, amb l'oferta del Tangram, o l'Espai Antistiana de la Ràpida. També s'informarà de l'àmplia graella d'activitats a l'Escola Esportiva Municipal i aquelles que es duen a terme en la col·laboració amb els clubs i associacions del municipi. Els assistents podran gaudir també de propostes preparades per diverses entitats del municipi i jocs d'experimentació esportius i tradicionals diversos.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Recanvis Penedès. Som, des de 1984, un referent en la distribució de peces d'automoció i equipament per a tallers, millorant dia a dia, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients. A Recanvis Penedès trobareu el millor servei, treballant per fer arribar la peça adequada en el moment just, sempre tractant amb les millors marques, disposant d'estoc que asseguri una cobertura òptima del parc automobilístic, sempre oferint el millor assessorament. Recanvis Penedès, carrer Eugeni d'Ors, 23 de Vilafranca. Telèfon 93 890 18 11. WhatsApp 627 60 87 12. Recanvis Penedès, des de 1984, oferint el millor servei per a particulars i professionals.
Llopart. Vins escumosos fruit de l'essència del terrer singular i de l'entorn natural de les nostres vinyes de muntanya. Amb cada ampolla de Llopart compartim amb tu la custòdia de sensacions elaborades amb paisatge, passió i una ancestral tradició familiar. Som vitivinicultors des de 1385. Llopart, la màgia de compartir.
A Fort Nicolás tornem a la rutina amb les millors notícies. Tenim el Ford que vols amb el millor preu de la zona. Kuga, Focus, Puma, Courier, Connect, Explorer, Ranger, Transit... Ja saps quin vols tu? Apropa't als nostres concessionaris de Vilafranca o Vilanova i et garantim el millor preu. Mai abans tornar a la rutina havia estat tan fascinant. Ford Nicolás, el teu concessionari fora Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
Ràdio Vilafranca.
Passen 6 minuts de 11:15.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Els dimecres, ja ho sabeu, tenim English Class amb el nostre teacher de capçalera, el David McGarry. Good morning, David.
Good morning, Aina. How are you?
I'm fine, thank you. Well, and you?
Fine, we'll always start the same.
Yes. Last class.
Yeah, the last class. Yes, yes.
De què parlarem avui?
Today we've talked a lot about all English-speaking countries. So to change it a little bit, we're going to talk about Colombia.
Okay.
First of all, Aina, how was the Festa Major?
Very short.
Yeah, me too.
Curta.
You danced, didn't you, in the Festa Major years ago? No?
Yes.
Yeah,
sí.
Me too.
Ara ja no.
Not anymore.
I què tal des de fora?
Yeah, much better participating, but yeah, it's nice.
Però bé.
Yes. See, I chose Colombia because, well, it's kind of popular now, no? La Clara Boys, if it went this summer, no? Mm-hmm. And other people I know. And my wife is from Colombia, so then I know quite a lot of things.
I heu anat unes quantes vegades, suposo?
But I've only been once.
Una?
Only once. But Lucia, my older daughter, has been 4 or 5 times.
Wow.
When she was a baby, when she was, I think the first time when she was 3 months, and then later. Mm-hmm. But I went only once in 2015. It was like a wedding present, un regal de bodas.
Okay.
And yeah, it was very nice. And I think now it's changed quite a lot. It's safer now, no? Més segur than then. But yeah, it was really different from here, from Europe. And yeah, I want to go again. Maybe we'll go next summer, like 2025, maybe we'll go again.
Okay.
Because my wife is from there, from near Medellin, and got all her family are there, mm-hmm. live there.
I would like to go.
Yeah, so many things to visit. Colombia is so big that I've only seen a few things, no? Poques coses, but there's so much to see.
Clar, clar. I avui ens descobriràs una mica més sobre tot això, perquè comencem.
Yeah, let's start with the food.
Okay.
I eat this food sometimes, no? Menjo a vegades. My wife makes this food sometimes. One of the most famous dishes is called bandeja paisa. Paisa, the people from Medellin, they call them paisa. It has rice, avocado, beans, a lot of meat, including sausages, chorizo, and morcilla. Morcilla in English is like, strange, blood sausage. No?
Vale.
Y chicharrón, que es fried pork. Es como el bacon, pero,
vale.
Pero pork, no? Fried pork. And minced beef y carne picada. And fried banana. It's like, they call it plátano maduro, that they sell it, your banana. It's green, and sí. Then you fry it, and you cut it. It's very good.
Jo això ho he provat perquè tinc família de República Dominicana.
Ah, okay.
I ens fan també coses així de plátano maduro i aquestes coses.
Clar, all Latin America, the food is...
Sí, alguna cosa.
Very good, very good. Yeah, that's one. It's a big dish, no? Very filling, que t'omple molt. A typical one I eat quite a lot, menjo bastant, is empanadas. It's like a snack, no? Com un aperitiu. O, bueno, com berenar, el que sigui. It's potatoes, rice, vegetables inside, no? Dintre. I it's crispy. No, I don't know how to describe it, però és com un crep tancat i fregit.
No? Vale.
More or less. And then it has meat inside. And they serve it with a bit of lime, amb lima, no? You put lime on top. And they also serve it with ají. There's a little red sauce, like super, super spicy, molt picant. And you take like a spoonful, una cullera, a little, and you put it, you can put it inside les empanades, no? But I think empanades is like a lot in a lot of places.
Sí.
No? then a dish I like a lot is called sancocho. It's a soup full of chicken and other meat, corn on the cob. Corn on the cob is el blat de moro, sí, la peça, no? Aquella
vale.
Cut de banana, beans, and then on the side, o sea, com un plat a part, rice and avocado. They eat a lot of rice and avocado. Mm-hmm. And then this, a thing I like a lot in the sancocho is called yuca, that it's like, it's outside, it's brown. It's como un nap, but hard, do. And then you peel it, o pelas, and it's like a potato. Mm-hmm. No? And you boil it, but it's very good, la yuca. No? Then I now, because my mother-in-law is here, la meva sogra está aquí, and she, every morning she makes arepas.
Ah, arepas so, también he menjat molt.
Yeah. It's round, no? Like a pancake.
Sí.
No? And see, it's a snack, like some people are for breakfast or for lunch, com el pa, no? It's like bread. It's made with cornmeal, farina de blat. And yeah, inside you can put, I eat it with cheese sometimes, mm-hmm. inside, dintre, or meat, or fried egg, or even scrambled egg. Són ous, com es diu ara així, revueltos, no?
Sí, remenats.
Remenats. And then they sell them a lot in Colombia, there's a lot of like street stalls, no? Com paradetes al carrer, and then you can eat them there, no? Les arepes. And then some fruit, així com a bit exotic, is lulo, que és a little like kind of orange yellow fruit, mm-hmm. and you serve it with water and sugar. It's like the taste a bit of a lemon.
Okay.
And then maracuyá, bueno, I suppose most people know maracuyá, the juice, mango. And what I like also is guanábara, I think it's called guanábara, is outside it's green and inside it's white and it's very sweet. Mm. Sometimes we go to a restaurant in Tarragona, a Colombian restaurant, and I love the juices, no? With, they say mango con leche, no? Mango with milk, or mango with water or guanabara or one of these, and it's very like guanabara is very energetic.
Mm-hmm.
Then places, no? There are like a lot of places to go to. One place I want to go the next time I go to Colombia is Santa Marta. That they say it's very, very beautiful. It's like a beach resort, no? Very the beach and very crystal clear water. I would also love to go to Cartagena de Indias, no? Like a colonial old town, no? Like it's colonial. And then also El Eje Cafetero, they say it's very nice. It's where they make coffee beans, and they're very, very tall palm trees, como super altas, no? Palmeras, very, very tall. And in Eje Cafetero, it's very cheap. You can rent a car. And then, four-wheel drive, no? 4x4. And then you can do routes, walking, or with that. And then I want to recommend, of course, Medellin is very beautiful. And in Medellin, there's a lot of statues of Botero, you know, like in Barcelona, yeah, aquell de gat, no? Que és gordo. And there, there's a lot of Boteros, no? In Medellin, and very good nightlife, no sé, vida nocturna, and it's very beautiful.
Que guai.
And a place I went, like on our honeymoon, la luna de mel, is San Andrés, is spectacular. It's funny, it belongs to Colombia, pertany a Colombia, but it's closer to Nicaragua.
Vale.
It's a little island, and Costa Rica. And yeah, like the water, crystal blue, the sand is white. I remember we saw like these blue lizards, and then we went on a boat and you could see it was different. Like, I didn't see any dolphins, but like other sea animals, and really, really beautiful. A lot of American people go there. I think that surprised me that a lot of people on motorbikes, and like I saw like 3-4 people on a motorbike, children, and with no helmets. No, these insects. It's funny, the people from San Andres are black, you know, they're Caribbean, no? But see, I think that surprised me of Colombia is that, years ago now, I suppose, maybe it's the same, that it's not so strict, no? Que les coses no són tan estrictes com aquí, no? Like, for example, I saw people that had shops, like, in their house, no? Like, o sigui, like, if you live on top, you're a sobre, and below, pues, a clothes shop, or the little supermarket, no, all of it like vale. Illegal.
Allà al garatge, no?
Yeah, it's funny. And all of it, and also driving crazy, you know, the way they drive is wow. It's very good. I think that that they do a lot, I think, with foreigners and estrangers, or even is that they put up the price, no, a lot. Mm. That I remember I wanted to buy something, volia comprar algo, and the boy said, I said, how much does it cost? It X, no? En pesos. And then when I was going to pay, he said more. No? And then I said, no. Then when I went, I love sweet things, no? And there's a lot of cosas dulces. And when I went with my wife's cousin, I didn't speak. So I told her, I want this. But, you know, parlava, no? I ja se'm deia, no? Que era estranger, però I told other people to buy the thing. But that's a pity, no? A lot of places, it doesn't show the price, no fica el preu. Mm. Bueno, super sí, no? Però in a normal shop, and then, clar, you don't know.
Clar,
sí. 10.000 pesos, que llavors, the quantity is very big, no? Diuen com 2.000 pesos és com un xicle, no? I think, you know, it seems a lot, a chewing gum. But, see, that's the only thing, no? They try to trick you, no? Enganyar-te. And there's lots of other places, but these are the ones that I would recommend. So, and then I want to talk about famous people.
Okay.
Well, there's a lot of famous, just mention some. A lot of reggaeton singers, no? from Medellin, like Maluma, Karol G, J Balvin, the football player James Rodriguez, no? Mm-hmm. That played for Real Madrid, Sofia Vergara, that's Modern Family.
Sí.
Juanes, the singer, more notorious Pablo Escobar. You know, people know, no? Pablo Escobar. And I went on a route in a ship, a little boat, that they took us to one of his houses, no? But it all had bullet holes and destroyed, no? Tenia les bales, no? Perquè l'havien radat, no?
Raided, els forats, no?
Sí. And he's a very famous house where he lived, La Hacienda, I don't remember the name, that outside, I didn't go, for this like a plane, com de decoració, and there he had a lot of wild animals, no? Tenia molts animals salvatges, and when they raided his house, the police, they had a lot of wild animals, and hippos, he had hippos, and they escaped, no, the hippos, mm-hmm. And then later, was I think they found them, no, in another place, but he had that. And then, bueno, Sebastián Yatra, Camilo...
Molta gent, no?
Manuel Turizo, tots aquests oldies of reggaeton, no? And more. And then I wanted to mention Gabriel García Márquez, that he was a writer, no? And I've read, I think, 3 of his novels that I really recommend. I've read them in English and in Spanish. One I liked a lot was 100 Years of Solitude, mm-hmm. Was it 100 Años de Soledad? Then Love in the Time of Cholera, beautiful book. I have it in English. And one I liked a lot was Of Love and Other Demons, L'amor i altres, com dimonis, that I wanted to explain very briefly, molt breument explicar-ho, que it's a girl that gets bitten by a dog, no? And she gets rabies, com la ràbia.
Vale.
But as it's a very long time ago, the people think, and it's a very religious town, es pensen that she's possessed by a demon, no? Que està posseïda. And then they take her to like a convent, un tipus de convent, and then a priest, un cura, is going to do an exorcism to her, but then like they fall in love, no? Mm-hmm. Après, més spoiler. But yeah, if I recommend these books a lot.
Gabriel García Márquez és d'allà també.
Yes, also from there.
Okay.
Yes. But yeah, Colombia, we went to different places. One thing I remember, because La Piedra del Cañón, that it's a very, very big stone, and then you can climb up to a place, a very, very high place. And there are these different water activities to do. And I remember we went, one of my wife's cousin and her father, her cousin and me, and we went to do Tirolina.
Vale.
In English, it's like zip something, I don't remember. And remember, we went up, and below there was water. And when we got to the top, it was very, very, very high, no? And there was like, como esas escalas, a wooden structure, una estructura de fusta, però que very insecure, no? We were one behind the other, and we had to go, on havíem d'acabar, was very, very far, no? And when I was waiting, estava esperant, I saw the people coming super fast, and then they had these, like, unes colchonetes, així, right. Like three, and you crash, the people xocaven contra les colchonetes, no? And you're like, one, two, and the third one, no? Depends the speed, depenia de la velocitat que anaves. And, així es diu, cable zip, I think.
Cable zip.
I think. And then, I remember that I was the last, we went, and first it was going, like, slow, but then suddenly, the more you wake, com més peses, the faster it goes. And I remember that suddenly it started going like super, super, super fast. And I just closed my eyes and then I went, I hit the three of those, estas colchonetas, but like super hard, you know, like, pah, 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 and everybody shouted. I guess I hurt myself.
No va ser agradable, doncs,
l'experiència. No, no, and I'm afraid of heights, but that wasn't the worst. No té res a veure amb aquí, les tirolines que hi ha aquí, but yeah, this, like a lot of things to do. And I remember in San Andrés, we went to a beach and the water was shallow, no era profund. And you could see everything, no? Because I'm very afraid of sharks, no? And further out, like més en lluny, it was a little island, and you could climb on the island, podies pujar. And there was a man there and he had very big shells, petxines molt grans, and I said to him, Where did you get those shells? And he said, down there, you know, like behind the island. And then he told me that behind the island is 30 meters depth, the profunditat, no? And then he said, there are sharks, he told me, no? And then, sí, altres m'ho van dir també. Però I don't know if there was a barrier, algo que no podíem, couldn't pass, no? But it was like funny, like very shallow, and then behind the island, it was like very, like super deep. No, but luckily I didn't see any sharks.
No ho vas provar, no? No,
no
hi vas anar.
No, I stayed in the shallow, no? La part prou profunda. But see, in another place, que és de Caribbean, no? So, imagine, I swam in the sea, in others, diferents mars, but when they told me they were sharks, I didn't swim a lot. But yeah, it's a great experience, like here in Vilafranca, no? There are a lot of Colombian people, no? But it's a great experience to go do a tour. I think it's safer. Years ago, it was very unsafe. When I went there, I remember my wife told me, well, it's more like she's very afraid, no? Té molta por. Don't go alone anywhere. Take off your ring. And I lost it. She told me que no portés joies. No puc portar, no? Però, and then, I remember one day, I went alone, running a little, around the neighborhood, pel barri, but in Colombia, it's like, sectores, no? So we were in sector 3, that's okay. 4 and 5 is like rich, no? Mm-hmm. And then next to sector 3 was 2 and 1, no? And 1 is very dangerous. And I went running, but then I got afraid. I saw a lot of people looking at me and it was a bit like, then I ran fast and came back home. But we always went with out with her cousin, that he's a policeman soldier.
Okay.
And I didn't know, but he always had the gun with him. You know, one day you went like that, and so we were very safe. No? You couldn't carry a gun there, you know, it's kind of legal. So we were safe. Estàvem segurs amb ell. But I didn't know he had a gun.
Perquè estava fora de servei, no? Llavors
yes, yes, off duty.
Clar, clar.
Yes.
Va, a més a tu, David, que se't veu que colombià no ets.
No. When I went running, I wore a cap and everything, but the people were asking me, where are you from? I dic, Spain.
Molt bé, David, alguna cosa més que ens vulguis explicar sobre Colòmbia? A mi ja m'han agafat moltes ganes d'anar-hi, eh?
Yeah, the only thing is that the flight is super long. Mm. Like, when I went, they have seats in front of you with a television, no? But I came back before that time, went to Toronto, and then I got the front seat, no? And then if you can get the front seat, it's great, no? Stretch your legs, estirar les cames. But going was super long, like 11 hours to Bogotá, and then Bogotá-Medellín, 1 hour, no? But the worst thing is the flight. It's spacious, but depends which company, no? May one are better than others, no? But the thing is, I take some sleeping pills or something, or because I watched a lot of films and played games, and
oh, sí.
But even so, it's very long.
11 hores, Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs moltes gràcies, David, per acompanyar-nos aquestes setmanes amb aquestes classes d'anglès particulars que ens has fet durant tot l'estiu i t'esperem ben aviat.
Yes, yeah, see you soon, Aina.
Thank you, David. Thank you. Bye. Bye.
Penedès, gamma extra.
Acabem aquesta English class amb English Love Affair dels 5 Seconds of Summer.